diari del...
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem un músic a l'Estartit que pugui tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergeix a 20 metres de profunditat a les Illes Medes. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Àngels.
Àngels que, com sempre, venen a través de la Fundació Roca i Pi, que és qui hi ha darrere d'aquest programa, i que, en realitat... En coneix i en sap molt d'Àngels, perquè, de fet, s'hi dedica de ple des de tots els aspectes de la seva tasca assistencial. En fi, ja us ho he explicat mil vegades. Avui tornem a rebre amb molta satisfacció el doctor Josep Maria Rosés, que és patró de la Fundació Roca i Pi, i que ja ha vingut en un parell de programes anteriors per diferents raons, i les darreres és sobretot perquè ell és una de les persones que està al darrere, és una de les persones que porta endavant i que fins i tot és ponent d'alguna de les conferències d'aquest cicle que s'està fent a la Fundació Roca i Pi enguany. Doctor Rosés, benvingut.
Bon dia, gràcies. Bon dia. Com dia una mica fred, però bueno.
Si ens arriba l'hivern abans de l'hivern.
I tant.
O tot just. perdó. Aquest cicle de conferències que durarà tot un curs, no? Més sí. O menys allò que entenem per un curs, els que encara recordem sí. D'alguna manera l'època d'estudis.
D'octubre a juny.
Exacte. Un curs. Té una conferència cada mes i toca aspectes molt diferents, però tots relacionats amb la persona com a ésser i molt directament interessants per la gent que viu, treballa i resideix en l'àmbit de Roca i Pi. Aquest mes no us hi heu posat per poc, ja li dic ara, perquè el tema era la personalitat.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ho dic perquè, clar...
És un tema complex, molt complex. Jo és un tema que fa molts anys que el segueixo i que al mateix temps és interessant, molt interessant, perquè de fet estem estudiant la persona. Qui és? Com pensa? Què fa? Uh-huh. Això és la personalitat.
De fet, personalitat etimològicament ve de personam, no?
Sí.
Que és allò de la màscara,
sí, 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 sí,
que es posaven els actors. Clar, exacte. És un tema, vostè diu, apassionant, interessant, segur, perquè jo no sé, no m'atreveixo a dir una xifra, però igual fa més de 3.000 anys que l'ésser humà es pregunta per la personalitat. I es pregunta per algunes coses que avui intentarem que el doctor ens ho escateixi una mica, o ens ho diferenciï una mica. Allò del caràcter, allò de... No, a vegades ho confonem amb personalitat. D'una manera molt ràpida, si ho hagués de definir perquè ho entenguéssim els humans que en aquest moment escoltem la ràdio, sí, com hauríem de definir o d'acotar el terme personalitat? Perquè sí, ens entenguem de què parlem.
Sí, sí, sí. Bueno, en primer lloc, els rasgos de personalitat són heredats. Nosaltres ja naixem amb ells. I van madurant fins als 20 anys. Aleshores es consoliden. Uh-huh. I això ens acompanya tota la nostra vida fins que ens morim. Amb alts i baixos. Perquè pot ser una persona que trobem que és molt afable, molt carinyosa, una persona que es relaciona molt bé amb la gent, i tot el plegat el criden i li diuen que l'empresa fa reducció de puestos de treball i que s'ha quedat sense treball. Uh-huh. Clar, la personalitat canvia. Això ens trobem amb una persona, pues, lògicament, està trista, està abatuda, no s'hi troba bé, busca feina desesperadament i no la troba. Imaginem-nos un home d'uns 45 anys o 48 anys. I això marca el canvi de la personalitat. Ja no és aquella persona afable i carinyosa que era abans, sinó que s'endureix, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, acaba de dir coses que, segons com, algú pot haver-se quedat una mica perdut, perquè d'entrada ens ha dit una cosa... que bé, ens han dit moltes que ens ha sobtat, sí, alguns més i altres menys. Una, la part genètica.
Sí.
Això, la generalitat... Ai, la generalitat. En què estaria jo pensant avui? Sí. Els diaris en tenen la culpa. La personalitat té un component genètic importantíssim.
Bueno, anem per parts.
Anem.
La personalitat està compost per diverses qüestions. Entre ells, el temperament i el caràcter.
Va bé.
Cuidado, tenim que distingir això.
Atenció,
hi ha altres factors, eh? Hi ha altres factors. La personalitat és congènita. Uh-huh. Ai, perdó, el temperament és congènit. Nosaltres naixem amb ell. Això és fàcil d'entendre. Per exemple, que trobes dos menuts en què un és molt carinyós, és simpàtic, sempre riu, no plora, poques vegades plora. I en canvi ens trobem amb uns altres que són rebels, que són nanos que tenen la frustració, els fa reaccionar moltes vegades d'aquesta manera, quan un nano demana una cosa i no se li dona, o es retrasa.
Sí.
I el caràcter és el que nosaltres adquirim de la vida, que no és heredat, sinó que la nostra relació amb la família, que és aquí on s'inicia, o amb els nostres amics, o amb els companys de feina, això comporta el caràcter, que també és canviant. Però jo voldria primer, en primer lloc, si em permet,
sí,
definir una mica el que és la personalitat perquè ens entenguem.
Sí, sí, sobretot, sí.
Bueno, la personalitat el que permet és conèixer els motius que porten a una persona a actuar, a sentir, a pensar i a desenvolupar-se en el mitjà que ens envolta. Això seria una definició senzilla del que és la personalitat, però implica molts elements, aquesta definició.
Sí, evidentment, evidentment.
Això. Aleshores, les habilitats d'un individu, la seva integració als diferents grups socials, dependrà de la personalitat.
Mm-hmm. La personalitat, doctor, fins a quin punt ens fan únics? Ho dic perquè, clar, a l'entorn del terme personalitat, del concepte, no només hi ha discussions, xerrades, converses de cafè, llibres, més llibres, teories, hi ha de tot, hi ha càtedres. Hi ha moltes afirmacions que es donen per universalment bones i jo no sé si ho són. La personalitat ens fa únics?
Ens fa únics, de tal manera que són una característica individual.
No hi ha ningú més com jo, per dir-ho així.
Per dir-ho així, sí,
per
naturalment. El que passa que hi ha unes coses que passen i que són comuns a tu i a mi. Per exemple, pues, que no es vagi bé amb la vida, o perquè s'ha mort la nostra muller.
Sí.
Pues clar, això canvia una mica el que és el caràcter i el temperament. El temperament es pot modificar, malgrat que és genètic, és el que s'hereda, per exemple, dels nostres pares, és a dir, el color del cabell, el color dels ulls, la fisonomia que tenim. Això, fàcilment, la gent ho entén, que això s'hereda.
Sí, això es veu claríssimament.
Però, al mateix temps, això pot modificar-se al llarg del temps, en funció de les circumstàncies i dels fets que nosaltres vivim cada dia.
Ara m'acaba de fer un inici de comparació que a mi m'agradaria molt aprofitar-lo, perquè, evidentment, estem en un terreny, ja hi he insistit moltes vegades i continuaré fent-ho, perquè estem en un terreny en el qual tothom hi fiquem cullerada al llarg de la vida i llegim llibres i sentim coses, i està bé que intentem acotar. M'ha posat aquesta comparació amb l'aspecte físic, amb els trets físics, no? El color dels ulls, els que diuen és calm, no és calm, i això la gent en som de... Gairebé som màsters, perquè ja quan neixen anem a la clínica o on sigui i diem, ui, s'assembla a son pare.
Això,
s'assembla a sa mare.
És igual que sa mare.
És pastat, molt bé. Tots en som mestres, això. I vostè m'ha posat una mena de mesura que em sembla interessant. Al llarg de la vida això pot anar canviant. De fet, va canviant. Aquell nen que era tan escardalenc i no sé què, quan va néixer, resulta que a 45 anys és un home gras, refet, amb les faccions, per exemple, arrodonides, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Podem establir un paral·lelisme amb la personalitat? Vull dir, la personalitat és una. Nosaltres som d'una manera, després d'haver-nos fet aquest constructe...
És individual.
Únic i que es construeix en part genèticament i en part per l'ambient d'educació, etc., fins als 20 anys, més o menys. I després això pot anar canviant una mica d'una manera paral·lela a això que dèiem de la fisonomia, amb aquest petit marge que dona... l'aspecte físic, també, o no?
Home, la fisonomia és difícil que es canvi. Quan una persona té els ulls blaus...
Sí, això sí, però...
I és ros...
Sí, vostè i jo ja no sabem si érem rossos
això,
o...
Això. Vull dir, això normalment...
El Toni Huguet, a l'altra banda del vidre, tampoc sabem si era ros. Tots el cabell blanc.
Bueno, quan arribem a una edat, els cabells es tornen blancs.
Amb molta sort.
Per tant, no. Però una persona que té, per exemple, els ulls blaus, és molt probable que algun fill els tingui, també.
Sí, però...
Per exemple, els meus fills... La meva mare, que era francesa, era rosa i tenia els ulls blaus. Aleshores, dels meus fills, només el meu fill ha heredat això. La meva filla té els ulls marrons. Però els dos fills de la meva filla són rossos i amb ulls blaus. Tu el veus pel carrer i sembla un danès. I, en canvi, curiosament, el meu fill, que tenia els ulls blaus... que té els ulls blaus, les dues filles que té no tenen els ulls blaus.
Bé, això Mendel em va escriure molt.
Ah, a veure, heredem coses
llibres.
Del pare i de la mare. Hi ha algunes coses que són dominants, o altres que no.
Permetin que insisteixi en la pregunta, però en la mateixa mesura o d'una manera paral·lela a com canviem físicament o com els marges que tenim per canviar físicament, això de que ens tornem d'una manera diferent de com érem, què sé jo, potser més feixucs, això tots, no? Però més grossos, més prims... canviem una mica físicament, en la, mateixa mesura es pot variar la personalitat o la personalitat és pràcticament immutable?
No, hem dit que no és immutable.
Això és el que jo vull
diguéssim,
saber.
Diguéssim, a partir dels 20 anys es consolida, es va fent. La a partir dels 20 anys ja és la mateixa, però depèn de les circumstàncies que tenim que enfrontar a la vida, pot canviar la el rasgo de personalitat. Que és l'exemple que t'he posat d'aquell senyor que té 45 o 48 anys i li diuen, escolti, l'empresa redueix això i vostè se'n va al carrer.
M'heu posat exemples, perdó, jo entenc que, per ser clar, són exemples potser una mica límit. Estem parlant només de esdeveniments traumàtics. Ho dic, ja li explicaré per què, on vaig, doctor. Ho dic perquè hi ha moltíssima gent que viu de vendre llibres que parlen de que vostè pot canviar radicalment d'avui per demà, com aquell que diu. I això m'interessa molt que la gent pugui saber fins a quin punt...
No, no és, no és creïble, això.
No és creïble. Ho dic perquè, clar, això dels llibres de positivisme de comença al matí pensant i construeix-te un palau de la ment i no sé què, i demà passat seràs un paio increïble.
Si em permets, jo vaig començar aquesta conferència projectant una imatge del Donald Trump.
Vostè vol provocar el públic, ja ho veig.
No, no vull provocar. Perquè és un exemple típic de personalitat narcisista.
Sí, això ho té.
Jo sóc jo i els altres són els altres.
Sí.
Jo quan el llevo al matí em poso davant del mirall i em dono petonets. I el que jo dic... I el que jo dic és infal·lible. Va, a missa.
Sí, sí.
Estigui acertat o estigui equivocat. La segona imatge que vaig projectar és una reunió del C7.
Ai, Déu meu.
Que són els països més industrialitzats i més rics del món.
Crec que és el terme, sí.
I aleshores, en aquesta imatge, es veu, que ara te l'ensenyaré, veu...
Per ràdio no la podem ensenyar, però jo la veuré.
No, però tu la veuràs. Tu la veuràs.
Sí, és...
Mira, és aquesta imatge.
Sí.
En el qual veus el Trump que ha dit una cosa i s'ha quedat tan panxo.
Sí, és, la imatge és descriptiva, és d'allò més visual.
Fixa't.
L'Angela Merkel posada dempeus amb les dues mans damunt la taula, allò que fem com per dir, aquí estic jo.
Això,
la resta d'actors que no són actors secundaris,
no,
són gens de països desenvolupats.
Sí, són identificats. Mira, aquest és el primer ministre de Canadà.
Sí, sí.
Aquest és el de Japó.
Sí, són, sí, els països
aquest
més industrialitzats.
Aquest que està amagat és el Macron.
Sí, i el Trump està assegut, mirant-se-la com volem dir, i què?
I què? Això és una
aquesta
imatge,
és la imatge.
Que és demostrativa.
Sí.
En aquesta conferència jo he explicat els diferents tipus de personalitat.
Sí.
Però m'he aturat amb unes, si tu em permets.
Clar, realment és que és un tema... El doctor porta els apunts, ho dic perquè jo ho estic veient... els apunts que va utilitzar per a la seva conferència, i creieu-me que, si més no per dimensió, clar, jo no els he vist ni llegit, més que ara que els fulleja, es podria editar un llibre i vendre'l tranquil·lament. Vull dir que, déu-n'hi-do, la documentació i la conferència que va donar vostè, doctor.
Sí, sí, mira, la conferència d'una hora i vaig trigar una hora i mitja.
Bueno,
I la gent va aguantar.
Un petit marge de confiança per al conferenciant.
Mira, dintre del, si em permets,
sí,
dintre dels tipus de personalitat que hi ha, que n'hi ha diversos,
sí,
hi ha un grup que se'n diu dramàtics, emotius i inestables. I en aquí hi ha un que hem fet molt d'incapeu, que és el trastorn antisocial. Que avui en dia es dona.
Anava a dir, aquest està pujant-se.
Pues la manada.
Exacte.
És un exemple típic.
Exacte.
O d'aquella persona que es troba... O aquell que a Pamplona havia un senyor sentat en un bar i li va començar a pagar i no sé què. Que penses, bueno, tio...
Què et passa al cap? És el primer que penses.
Per tant, són persones que no es preocupen dels sentiments dels altres.
Sí. Per què creix això, doctor? Que ara potser ens estem ficant en un altre lloc, però vaja. Sí. Per què creix això? Ho dic perquè això és molt inquietant. I francament podem constatar, bueno, ni que sigui mirant els diaris i alguns sortint del barri, que això creix.
Bueno, hi ha una cosa que està molt arrelada a la societat espanyola. Jo crec que és així, no puc afirmar-ho, crec que és així, en el qual el masclisme és típic de la societat espanyola i de molts altres països, però sobretot en aquí.
Universal, però aquí potser exacerbat. Aquí.
Aleshores, fer això és una demostració de masclisme.
Sí, entre altres
coses. Tu no pots anar a un bar, agafar un tio i començar-li a fotre-li hòsties. Això és inconcebible, això. Doncs aquí, aquest cas de Pamplona va passar.
Sí, sí.
I ningú s'explica... Bueno, perquè el tio era un violent, era un antisocial, que aleshores no té respecte per la vida dels altres. Fins en les característiques d'això. Té una baixa tolerància a la frustració. Això és important. Té una tendència a l'agressivitat. Té activitats criminals.
Sí.
Això és important. Dificultat per establir relacions íntimes d'amics o de parella, que moltes vegades aquests són els que peguen a les dones. Que això és un altre, doncs, un altre tema que el tocarem a continuació, si tu em permets. Aleshores, no se sent culpable en absolut de lo que ha fet. I de la seva experiència no ha après res. El tio va tirant i... Això ho estem veient ara a l'actualitat.
Sí, molt. Molt. Per desgràcia, sí.
Molt, per desgràcia, molt. I dintre dels tipus de personalitat hi ha un altre que vaig destacar.
Sí.
Que pertany al grup dels ansiosos i temerosos, que és el trastorn dependent. O sigui, persones que tenen necessitat de que l'altre prengui decisions per ell.
Sí.
Fan el que els altres volen. Hi ha una submissió total. Dificultat per afrontar el dia a dia. Són gent que surten al carrer i no saben què tenen que fer. Sentir-se incompetents i amb desesperança. I, per últim, amb facilitat se senten abandonats pels altres. Pues això és el que està donant peu a que hi hagi agressivitat de la parella. Quan la dona se n'atipa i diu marxo, i aquí et queda perquè ja estic fart d'aguantar el teu masclisme, doncs aquella dona, el jutge diu, bueno, doncs escolta, aquesta persona no t'acosti a menys de 500 metres, per exemple.
Sí.
Però moltes vegades aquest busca la dona i la mata. Sí. Això són els casos que estem vivint ara a l'actualitat.
Se'n veu molt d'això, sí.
Sí. Aleshores, són aquests dos trastorns que jo vaig posar revelància en aquí.
Amb un criteri, a mi em sembla molt encertat, perquè realment, per desgràcia, les notícies de cada dia em van plenes. Ja per acabar, i molt breument, perquè també ens estem passant el temps, doctor, jo no sé quin percentatge hi ha, ni si hi ha estudis fets al respecte. Però la sensació que tinc és que, en general, la majoria dels humans voldríem canviar, si més no, aspectes de la nostra personalitat.
Sí.
Hi ha marge per fer això? És possible o no?
És difícil, però és possible. És difícil, però és possible. Costa.
Va bé.
Una persona que té aquesta marca, diguem-ho així, és molt difícil que canvi. Són gent que inclús van a la presó i
ara,
després surten ara parlar... i tornen a matar una altra persona.
Ho entenem. Jo ara parlava més aviat d'aquesta gran massa d'humans que més o menys no robem ni matem.
Et puc donar una xifra, si tu vols. Al voltant del 40-70% dels pacients ingressats en un centre psiquiàtric tenen trastorn de la personalitat. És bastant comú, Un 30-40% dels pacients que són tractats en un centre psiquiàtric, però no un hospital, sinó la consulta psiquiàtrica, un 30-40% tenen trastorn de personalitat. I al voltant d'un 10 o 30% que venen al metge de capçalera,
sí,
tenen trastorn de personalitat.
La personalitat és un tema que no ens l'acabaríem.
No.
El doctor Rosés, patró de la Fundació Roca i Pi, va fer una conferència en la qual, doncs, això que ell ens deia, estava prevista una hora, va durar una hora i mitja,
una
i es van quedar moltes coses en el tinter.
I no va marxar ningú.
Vol dir que és interessant. Moltíssimes gràcies.
Tinc per més... 30 segons?
No ens queda temps, doctor. Anem molt, 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 molt passats
no, que,
de temps.
És que al final, si em permets, al final vaig citar a famosos amb trastorns de la personalitat.
Ui! Això no ens ho acabaríem mai, doctor.
I n'hi ha un fotimer del que
no
hi ha citat, encara
n'hi ha
molt més.
No ens ho acabaríem mai. I la llista es quedaria incompleta. Moltíssimes gràcies, doctor Rosés.
Bon gràcies a tu. Gràcies.
Àngels.
Ràdio Estel.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. Escrius per demà.